Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb un matí carregat d'informacions al Barça, la Maradona Cup, que disputaran aquesta tarda a partir de les 6, Barça i Boca Juniors a Riad, amb el principal al·licient de veure tornar a jugar Dani Alves amb la samarreta del Barça. Tenim també la convocatòria oficial de l'acte on el Kun Agüero anunciarà la seva retirada, que serà demà a partir de les 12 del migdia a l'estadi del Camp Nou, i tenim també aquesta reunió que van mantenir ahir Laporta i Mino Raiola a Turí amb el nom de Haaland sobre la taula. De seguida ho comentem tot plegat. Mirarem com està el Nàpols, el rival del Barça a l'Europa League, i també farem un cop d'ull a la que serà eliminatòria estrella, l'eliminatòria del Morbo, dels vuitens de final de la Lliga de Campions entre el Real Madrid i el PSG. Atenció, que tenim avui partits corresponents a la segona ronda de la Copa del Rei. Els partits que ens toquen més de prop, tenim a les 9 de la nit el Palencia Espanyol, l'Espanyol que no va poder aterrar a Valladolid ahir per la boira, ha hagut de fer nit a Madrid i viatjar per carretera avui fins a Palencia. A les 8 del vespre tenim Huesca-Girona, tenim dos positius al Girona, un futbolista i un membre de l'staff, els dos han quedat aïllats i en quarantena, i a les 7 de la tarda es disputa l'Andorra-Celta. En bàsquet, molta activitat també avui, tenim a les 7 de la tarda l'estrella roja Barça d'Eurolliga, a l'Eurocup tenim a les 9 Joventut Bolònia i a la mateixa hora a l'Andorra Lietka Velis, i tenim lesió important al Manresa. Es confirma que Guillem Jou es perdrà el que resta de temporada per trencament del tendó d'Aquiles. I en handbol, avui tenim a Granollers el partit dels quarts de final del Mundial Femení entre Espanya i Alemanya. La cita a partir de 8:45. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Joaquín Luna, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si creieu que el Barça té alguna opció de fitxar Haaland. Creieu que sí, teniu esperances al 37%, penseu que no al 63%, la majoria. I en clau espanyol, us preguntem què farà avui l'Espanyol a la Balastera, en aquest partit de Copa que l'enfronta el Palencia. Creieu que golejarà al 51% i que patirà com a Solares al 49%. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A champán francés. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, solo 119 euros.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mira com balla la Sílvia Ortiz. Li agrada aquesta cançó. Comencem amb l'actualitat del Barça, que ve carregada, carregadíssima, com sempre. Tinc aquí a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
I també al Víctor Navarro. Hola, Víctor, què tal?
Bona tarda a tots dos.
Helena, comencem, si et sembla, amb una bateria de noms propis que estan d'actualitat al Barça, començant pel Kun Agüero, perquè demà esteu convocats a les 12 a l'estadi del Camp Nou. Allà el Kun Agüero anunciarà la seva retirada.
El Barça ha informat en un escuet comunicat que demà compareixerà, acompanyat del president Laporta, per explicar, diu el Barça, el seu futur. A les 12 del migdia serà aquest acte al Camp Nou. serà un dia complicat pel Kun Agüero, eh? Un mes i mig després de patir l'episodi d'arrítmia en el Barça a la vés, ha decidit comparèixer per explicar el seu futur i, com deies, explicarà que els seus problemes al cor l'impedeixen competir al màxim nivell sense posar en risc la seva salut. Ha estat en aquest període de temps seguint tractaments, sotmetent-se a estudis exhaustius, però els metges l'han recomanat per a penjar les botes i deixar el futbol. Aquest acte comptarà amb la presència de dos convidats d'excepció, de Pep Guardiola i Chiqui Bericristain, entrenador i director esportiu del City, que és el club on el Kun es va convertir en màxim golejador històric del Manchester City.
Sí, sí, allà va ser llegenda. Malauradament, al Barça la seva presència ha estat testimonial. Ens hagués agradat veure'l més temps de blaugrana, però la salut és el primer i, malauradament, fins aquí ha arribat el Kun Agüero. Demà l'escoltarem aquí al programa. El segon nom propi és el de Haaland. Helena, arrel de la trobada que van mantenir ahir a Turí el seu representant, el famós Mino Raiola, amb el president del Barça, Joan Laporta, que són bons amics, eh?
Amb Joan Laporta, amb Mateu Alemany i amb Jordi Cruyff. Els tres van aprofitar el viatge a Turí per reunir-se amb el representant de Haaland. Tenen una estreta relació, Joan Laporta i Mino Raiola, des de fa anys. Va ser una trobada a dinar en un hotel que va desvetllar el periodista especialitzat en Mercato Fabrizio Romano i que estava agendada des de la setmana passada. L'objectiu de la reunió, explorar les possibilitats de fitxar a Haaland al proper mercat d'estiu. Laporta no ho descarta, sempre ha dit que prefereix el davanter noruec per davant d'Mbappé i creu que la seva incorporació seria un cop d'efecte. Des que ha tornat a la presidència, han anat sondejant a l'entorn de Haaland. Té molt bona relació, com et deia, de fa anys amb Mino Raiola i, de fet, el mes d'abril, Barcelona va ser la primera parada del Tour Haaland.
La primera
tour,
de moltes, eh?
Sí,
després van venir moltes.
Que va passar per diversos clubs d'Europa amb representant i pare de Haaland. Mino Raiola en els últims dies ha deixat anar que podria acabar el davanter en quatre clubs, Bayern, City, Madrid, i entre ells també ha esmentat el Barça. Sorprèn que no hi hagi cap club de la Premier. A mi se'm fa difícil pensar que no té cartell el club anglès, Erling Haaland. L'operació superaria els 200 milions d'euros entre traspàs, comissions i salari del futbolista, i per poder acometre-la no n'hi hauria prou en fer la neteja a fons que ja hem explicat vol fer el Barça. S'haurien de buscar vies de finançament extres, ventes, patrocinis, i veurem si també tancar un acord amb CVC que suposaria una injecció de moral i de diners. Estem parlant de 270 milions d'euros fins al 2024.
Aquí la gran incògnita és aquesta, si el Barça estaria econòmicament en condicions d'afrontar una operació d'aquesta magnitud. A dia d'avui, impossible. I el darrer nom propi és el de Frenkie de Jong, que està últimament molt per sota del seu nivell, i comença a aflorar una mica la sensació, l'opinió que podria deixar el Barça a final de temporada, i s'ha pronunciat sobre el futur del futbolista el seu pare, no?
És la seva tercera temporada al Barça i sí, s'està especulant que podria tenir el cartell de transferible Frenkie de Jong per fer front a la delicada situació econòmica del club. El seu pare, John de Jong, ha tancat la porta, podríem dir, una possible sortida de Frenkie. En declaracions a un mitjà holandès parlen molt al seu país, ja ho feia Ronald Koeman, també
bon costum,
el pare de Frenkie de Jong, i a més parlen molt clar, molt obertament, molt sincerament. És conscient, ha dit, que el Barça necessita diners i una gran oferta pel seu fill podria ajudar a l'entitat, però deixa clar que de Jong és feliç aquí. El seu pare revela 5 ofertes de 5 grans clubs, entre ells el United i el Bayern, però podríem dir que els descarta directament, aquests dos equips, perquè explica que sovint fa mal temps a Manchester i a Múnich.
I aquí es viu molt bé,
no? Sí, es viu molt bé, i afegeix, per sostenir aquesta teoria de la felicitat de De Jong, a Barcelona, més detalls personals de la vida del seu fill, de la vida del jugador, que conviden a pensar que no té en ment moure's de Barcelona, perquè explica el seu pare que està renovant una casa a prop del Camp Nou amb la seva parella Miki i que s'ho passen genial a la ciutat comtal, i a més que els catalans li demostren que estan absolutament bojos per ell.
Sí. Home, cada vegada menys, veient-lo jugar, la veritat, està sent una gran decepció aquest futbolista, però jo tindria una mica de paciència. Em sembla un gran jugador i crec que si l'equip va millor, em sembla que segurament també es pot recuperar una molt bona versió de Frenkie de Jong, que em sembla un molt bon jugador. Un altre nom propi, el de Pedri, que ahir va recollir a Turí el trofeu que l'acredita com a Golden Boy, millor futbolista sots 21 de l'any.
Es verdad que no estamos en un mejor momento, pero creo que tenemos buena plantilla y vamos a a ser mejores en un futuro. Yo desde luego creo que se puede levantar, siempre he sido del Barça y como un aficionado más le digo a la gente del Barça que espere que dentro de poco pues nos levantaremos y verán que llevamos al Barça a la gloria.
A veure, de moment avui tenim partit del Barça, Víctor, a les 6 de la tarda, Barça-Boca, a Riad, Maradona cap, el principal al·licient, evidentment, tornar a veure Alves jugar amb el Barça.
Sí, és el principal al·licient, serà l'onzena vegada que s'enfronten Barça i Boca Juniors, l'última va ser el Gamper del 2018, que va acabar amb victòria del Barça, és la segona vegada que juga l'equip blaugrana a Aràbia, la primera va ser la Supercopa del 2020, com sabeu ara no hi serà el president Joan Laporta a Aràbia, que s'ha quedat a Barcelona, el major al·licient, com deies, és veure el redebut de Dani Alves, que està content. Queden 3 setmanes perquè pugui jugar un partit oficial amb el Barça, però avui ja ho farà en l'amistós. Alves diu que està davant del seu major repte de tota la seva carrera.
Bueno, la verdad es que estoy hasta nervioso, ¿no? Por tanto tiempo lejos de esta casa, por tanto tiempo sin poder jugar, sin poder estar aquí, sin poder defender el club, el equipo. Llegó el momento y el reto más importante de mi carrera, el más importante, pienso que le hice también, al igual, ¿no? Por todo cómo se dio la situación y cómo está el club en ese momento, pues para nosotros es el reto más importante. El reto está para aquellos que no temen a ellos, así que por eso estamos aquí.
L'últim partit d'Alves amb la samarreta blaugrana va ser el 14 de maig del 2016 contra el Granada i avui redebutarà amb la samarreta encara que en un amistós. Aquest amistós es veuran joves com Valde, Jude Glar, Nau Comas, Álvaro Sanz o Mica Mármol, juntament amb jugadors del primer equip. S'han quedat 7 els lesionats a Barcelona. Aquests són les intencions de Xavi Hernández per aquest partit.
Es un honor estar aquí representando al Barça y en homenaje a uno de los mayores futbolistas de la historia, ¿no? Así que es un honor estar aquí, jugar contra Boca, representante también de Maradona, así que trataremos de dar nuestra mejor versión. Es un buen test también para los jugadores que no participaron quizá ayer, tanto en el Barça B como en el primer equipo. Vamos a intentar probar a jugadores también una buena prueba de ver a Dani Alves, de ver a futbolistas que no han participado mucho en los últimos partidos y con muchas ganas de mostrar nuestra mejor cara.
Per cert, Dembélé es va incorporar tard a l'entrenament d'ahir.
No em diguis.
Sí, però per qüestions físiques.
Ah, vale.
I només es va exercitar...
Havia arribat tard.
No, no. Allà a Real no, però es va exercitar només uns minuts després de les seves molèsties a Pamplona. A més, com ja sabeu, Abde no ha viatjat per temes burocràtics. Per últim, Xavi també va valorar el sorteig de l'Europa League i en línia de Mateu Alemany, del que ja vam escoltar ahir del director de l'àrea de futbol del Barça, veu el Nàpols el rival més difícil.
Difícil, ens ha tocat un sorteig desfavorable, evidentment, és un dels rivals més difícils, és un rival de nivell Champions i complicat. Torna a ser gairebé un homenatge a Maradona, doncs a competir. És un rival, per mi, de Champions, dels més difícils d'aquesta competició, l'Europa League, i ens costarà, evidentment, però a competir, queden dos mesos i pico per la competició i esperem estar en un millor moment.
Serà un partit que es pot veure per la televisió del Barça, Barça TV i Barça TV Plus a les 6 de la tarda i recordem que gràcies a aquest amistós el Barça rebrà 3 milions d'euros. Tornaran aquesta mateixa nit i aterren a Barcelona a les 4 de la matinada.
Ja tenim la tarda arreglada, no? Veurem el partit, no? A veure
sí, què, eh? Sí, veurem el partit perquè, mira, almenys també tindrem l'oportunitat de veure els menys habituals. Mm. Tinc ganes del redebut de Dani Alves, que a més està amb una il·lusió impròpia d'un jugador que ja és veterà, no? I que és una llegenda del club per disputar un amistós. I a veure què tal aquest 11è o 12è partit que enfrontarà el Barça amb el Boca Juniors.
11è.
11è partit.
Portant 10 ja.
A veure què dona de si. Condis, gràcies.
Adéu.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida parlem del Nàpols, Esports Copé.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tres i vint minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Queden encara dos mesos perquè es vegin les cares, però farem una primera aproximació al que serà el rival del Barça en aquesta eliminatòria ronda prèvia als vuitens de final de l'Europa League, que serà el Nàpols. Estem a Itàlia amb el company Giacomo Iacobellis. Giacomo, buenas tardes.
Buonasera a tutti desde Italia.
Buonasera, Giacomo. Te hago algunas preguntas del Nápoles. Claro, tenemos que hablar hoy, que estamos a mediados de diciembre, y aquí la clave es saber cómo va a estar el Barça y cómo va a estar el Nápoles a mediados de febrero. Pero bueno, cuéntanos ahora mismo cómo está el Nápoles, porque empezó la temporada fortísimo, creo que ganó los 8 primeros partidos de Liga, pero ahora no está tan bien, ¿no?
Sí, empezó muy bien, con muchos récords, muchas victorias seguidas. De hecho, estaba en la primera plaza de la clasificación de la Serie A. Volvió a ser primero en la tabla después de muchísimos años. Y Spalletti parecía, al principio de la temporada, el hombre, ¿no?, que podía devolver el scudetto al pueblo napolitano, al pueblo partenopeo. Pero en estas últimas jornadas tuvo algunos problemas a nivel de lesiones, y el Napoli no tiene una plantilla tan profunda, tan larga, para poder jugar en la Europa League, en el campeonato, en la lucha a scudetto, y ahora se está demostrando, porque no ficharon mucho este verano, así que cuando perdieron a Osimhen, que se fracturó la mandíbula, a Anguissa, que es el medio centro de revelación de esta primera parte de la Serie A, que se lesionó a nivel muscular, y a Insigne también, que tuvo una pequeña lesión muscular, el Napoli ya empezó a tener algunos problemas a nivel de rendimiento y a nivel de clasificación. Ahora va cuarto, así que las cosas le están yendo muy bien. La temporada del Napoli sigue siendo muy positiva, pero estamos viendo que el Napoli sí tiene la ventaja de tener a un gran entrenador y a un gran equipo, un gran grupo, ha vuelto a ser una gran familia, la Azzurra, pero al mismo tiempo tiene algunos defectos, algunos puntos débiles en la plantilla que el mercado de enero podría ayudar a solucionar justamente de cara al partido contra el Barça y la Europa League.
Oye, para cuando se enfrenten el Barça y el Nápoles, estos futbolistas que están lesionados van a estar bien para el partido, sobre todo el caso de Osimhen, que es el hombre gol del Nápoles ahora mismo. Giacomo.
Sí, seguro. Osimhen ya más o menos ha vuelto a entrenar con el grupo, tuvo que pedir una especial máscara porque se fracturó la mandíbula contra el Inter, ¿no?, en el partidazo contra el Inter del Napoli, y era un poco el líder tanto en el campo como afuera, así como Koulibaly, otro jugador que le ha faltado muchísimo en estas últimas jornadas al Napoli. Koulibaly se supone que va a volver ahora en el año nuevo con las mejores condiciones físicas. Él tuvo un problema siempre a nivel muscular, y cuando el Napoli perdió estas piezas claves como el defensa, el líder de la defensa y el líder del ataque de la delantera, ya se pudo ver que era otro Napoli, pero si no habrá sorpresa, seguro que volverá tanto Koulibaly como Osimhen. Habrá que ver, pero al mismo tiempo, cómo estarán estos jugadores, los africanos, porque en enero hay la Copa de África, ¿no? Así que seguramente Koulibaly, Osimhen y Anguissa, que son las tres piezas claves de este Napoli, junto con el capitán Insigne, con Dries Mertens, pero estos tres jugadores que fueron la gran suerte del Napoli de Spalletti, los tres irán a la Copa de África, y hay que ver qué pasará en enero, si tendrán muchos minutos, si se cansarán, pero el Napoli obviamente espera poder recuperarlo en las mejores condiciones para el partido de febrero, el primero de la ida contra el Barça.
Bueno, vamos a ver en febrero cómo están los dos equipos, pero si yo te pregunto, si la eliminatoria fuera la semana que viene, tal y como está el Barça ahora, ¿y cómo está el Nápoles ahora? ¿Para ti quién sería el favorito para la eliminatoria?
Madre mía, un empate, ¿eh? En este momento sería un empate.
¿Están igual de malo o qué?
La verdad, los dos equipos en este momento no se lo pasa muy bien. El Napoli empezó muy fuerte, así que si me hubieras hecho esta pregunta hace un par de semanas, quizás sí, hace un mes, te habría dicho el Napoli. Pasa el Napoli porque tiene la mentalidad, la confianza, sobre todo, que este Barça no tiene. Y tiene el juego que este Barça no tiene en este momento. Pero en febrero yo creo que todo podría pasar. Mucho dependerá de cómo evolverá un poco la situación en el Barça, en el mundo Barça, a nivel de espíritu, a nivel de mentalidad, de confianza del equipo, y en el mundo Napoli, si volverán estas piezas claves, si Spalletti podrá recuperar a sus grandes jugadores y recuperar los resultados, porque Napoli siempre ha luchado, siempre sigue estando ahí en la puja por la Serie A, por el Scudetto, pero sin estos jugadores tiene problemas de plantilla. El Barça quizás tiene algún problema más.
Sí, sí, sí. Muchos problemas tiene el Barça ahora mismo. Bueno, volveremos a hablar cuando esté la eliminatoria cerca. Ya, como un abrazo fuerte. Gracias, Gracie.
Es siempre un placer. Nos vemos en Barcelona, ojalá.
Ojalá. Un abrazo.
Un abrazo.
I la eliminatòria estrella als vuitens de final de la Lliga de Campions serà el Real Madrid PSG. Estem a París amb el nostre home allà, el Dani Gil. Hola, Dani, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A tu sí que t'ha caigut la grossa, eh? Bon sorteig per tu, sí, perquè tindràs feina, eh? D'aquí a que sí, es disputi l'eliminatòria.
Em sembla que ja no cal que compri més loteria, aquest
any. Escolta, és que és una eliminatòria, Dani, que té molt de morbo, eh? Per moltíssimes coses. Per Mbappé i el seu possible futur en blanc, per tornar a veure Leo Messi jugar contra el Real Madrid i sobretot el Santiago Bernabéu, per Ramos també, per moltes coses.
Sí, molts noms propis. És una eliminatòria molt maca. Jo diria que ara mateix està molt igualada, carregada d'al·licients, com dius. Imagino que tots els ulls estaran posats en Kylian Mbappé, que a partir de l'1 de gener, amb dues setmanes mal comptades, pot començar a parlar lliurement amb qui vulgui sobre el seu futur, tot i que avui el diari L'Equip confirma que per una qüestió de respecte i d'ètica professional no negociarà res amb el Real Madrid fins que no acabi com a mínim l'eliminatòria el mes de març, i com dius també, després serà interessant veure tot el retorn dels exmadridistes al Santiago Bernabéu, especialment Sergio Ramos, que és el més recent, el que va marxar ara fa uns pocs mesos i que Florentino Pérez li va negar la renovació. Ahir va dir que va mort amb el PSG, que és el seu escut ara per ara, tot i la gran estima que té cap al Real Madrid. I també hi ha altres noms, Keylor Navas, Raf, Di Maria i, com dius també, Leo Messi, que durant la seva etapa al Barça va marcar 15 gols al Santiago Bernabéu al Real Madrid.
Sí, un Leo Messi que va començar molt fluix la temporada, també va tenir lesions, però que a poc cada vegada està millor, no, Dani?
Sí, ha tingut un rendiment una mica irregular, sobretot a la Champions. És veritat, Joan, que tots ens hem deixat enlluernar en algun moment pels grans noms que té aquest equip, Messi, Neymar, que ja veurem com arribarà aquella eliminatòria de Champions, perquè ara té problemes al turmell, Mbappé, però la realitat és que, tret d'algunes estones puntuals aquesta temporada, Pochettino encara no ha sabut treure el millor rendiment de l'equip, i per tant, des d'aquest punt de vista, és una incògnita saber com arribarà al febrer. I a més, s'ho juga tot a la Champions, que aquest és el gran problema, perquè això li generarà més pressió, perquè caure vuitens de final contra el Madrid seria una gran decepció, i també m'atreviria a dir-te que aquí a França es parlarà obertament de fracàs, tot i que sigui una paraula bastant contundent. Però si el PSG no és capaç d'eliminar el Real Madrid, caure a vuitens de final serà un cop molt, molt, molt dur per aquest projecte.
Clar, ara que caic, no és el mes de febrer, més o menys, coincideix amb Carnaval i l'aniversari de la germana de Neymar i tot allò, no?, més o menys.
Sí, l'aniversari, són unes dates en què normalment Neymar se l'ha vist més per Brasil que no pas per París o en la seva etapa anterior a Barcelona, però ara per ara té la lesió al turmell, que es va lesionar fa un parell de setmanes de Sant Etienne, va ser un cop dur, un sotrac. Veurem si es recupera, té en principi per 2 mesos, a l'espera cap a finals de gener, per tant en principi hauria d'arribar en condicions de jugar aquesta eliminatòria. El partit d'anada és al febrer, a mitjans del mes de febrer, per tant, en principi hauria d'arribar, però haurem d'estar-ne temps.
Molt bé. Aquí, com saps, hi ha hagut una polèmica brutal en clau Real Madrid pel sorteig, perquè, clar, que et toqui el Benfica no és el mateix que et toqui el PSG. Allà, clar, no hi ha tanta diferència. T'havia tocat el United, de Cristiano, que tenia també el seu morbo veure Cristiano i a Messi novament cara a cara. No hi ha tanta diferència entre United i Madrid, encara que el Madrid a la Champions sempre és el Madrid, eh?
Això t'anava a dir. A priori, el Madrid, a nivell esportiu, és un equip que jo crec que pot generar-li més problemes que el Manchester United, que, com dius, és qui li havia tocat en un primer moment. Avui a França critiquen que ningú hagi aixecat la veu quan tocava i que ningú hagi dit res. El Madrid ho va fer a través d'Emilio Butragueño i, en canvi, aquí a París no ha hagut cap declaració oficial per part de cap representant del PSG. La gran pregunta que ens fem tots és per què. I molts apunten a la posició de privilegi que té ara mateix Nasser Al-Khelaifi, que no només és president del Paris Saint-Germain, també ho és de la ECA, i és, a més, dels qui es va oposar al projecte de la Superliga. Per tant, s'entén que no volia entrar en conflicte amb la UEFA, amb qui ara mateix té bona relació.
Queda clar. Estem en contacte, Dani. Una abraçada, gràcies.
Una abraçada, bona tarda.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa les desea felices fiestas.
Quarts de quatre, obrim el debat Esports Cope amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo
tal?
Estamos?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Estupendo.
Me alegro. I amb el Joaquín Luna també ens acompanya avui, l'articulista de La Vanguardia. ¿Qué tal, Joaquín?
Hola, buena tarde. Molt bé.
Buena tarde. ¿Bé també?
¿Cómo suena eso de articulista de La Vanguardia?
Sí, ¿verdad?
Algún día me gustaría que me presentaran así.
Bueno, pues oye. Oye, pero suena está con nosotros Emilio Pérez de Rozas,
articulista
del periódico.
No, Joaquín. No suena mal. Suena
sí,
prestigio. No, para nada.
En fin.
Oye, hablando de prestigio, el prestigio de la UEFA después de lo de las bolas de ayer, que vaya...
Es muy fuerte, tío.
Sí, sí.
No, pero es que además, espérate. O sea, es muy fuerte porque ya se había hecho parte del sorteo. O sea, es decir, si tú empiezas la ceremonia, ¿vale? Y entonces empiezas a ver que el software, ¿no? Se llama software eso, ¿vale? Pues el software, el no sé qué, las bolas, el tío que tiene que sacarlas y que tiene un lío entre una cubeta y otra, tal, ¿vale? Pues paras y entonces dices, a ver, un momento, arreglemos el software, el tío este de la cubeta que sepa qué tiene que hacer, ¿vale? Ahí, mira, es un punto de inicio de protocolo, ¿no? Que es perfectamente justificable y no pasa nada. Pero que en pleno sorteo, cuando ya ha habido emparejamientos correctos, porque tengo entendido que Madrid y Benfica...
Fue el primero.
Vale.
Sí.
Digas, no. Ahora, como esto ha fallado, lo volvemos a hacer. Y entonces, perdona, no es que te toque el Sporting, o es que no te vuelva a tocar el Benfica, es que te toca el PSG.
Claro.
Desde luego, es para pensárselo. Sí. Y desde luego, es muy retorcido, evidentemente, pero claro... La sospecha, la intuición, la duda, la mala uva, el retorcimiento de que pienses le están empezando a pasar factura a don Florentino Pérez del tema de la Superliga, pues oye, pues están en su derecho, perdóname, pero el Madrid y los aficionados del Madrid están en su pleno derecho de pensar, ¿me entiendes?, que la UEFA está empezando a pasarle factura al Real Madrid por el tema de la Superliga. Están en el derecho, porque lo han hecho tan mal que están en derecho de pensarlo, lo siento.
Sí, clar, Joaquín, li foten la culpa al software, però no sé, home, jo crec que va ser un home que es va equivocar, va posar una bola on no tocava, no això el software, no sé.
Sí, el que passa és que és Michael Trasfons, el rerefons que diu l'Emilio, no? Jo sempre he pensat que aquesta aventura, o que potser no ha acabat, però és aventura del Real Madrid i tal, que això la UEFA tard o d'hora li passaria, i no una factura un dia de cop, sinó poc a poc, algun arbitratge...
Sí, Joaquín, Joaquín, se dice la frase de esto no le saldrá gratis, ¿no?
Es una
frase que tota la vida l'hem sentit, sí. i que tu penses... Quan? Ah, pues no ho sé. Amb un sorteig, amb un arbitratge...
Però serien més subtils, no? Serien més subtils, jo crec.
Deixa't. Però la frase de esto no les va salir gratis, ¿me entiendes? No se van a ir de rositas, ¿me entiendes? És que hi ha un montón de frases, per aquestes coses.
Però jo sí crec que és subtil, ¿eh? Avui una coseta d'aquestes...
Evidentment. Però és que los malos de verdad, los malos de prestigio, lo hacen así.
No, efectivamente. La gente que tiene poder, yo he descubierto que se vengan de los demás, siempre de una manera así casi con una sonrisa. Una,
efectivamente, que a nosotros se nos notaría mucho, a los demás se nos notaría mucho, pero a ellos no se les nota nada, ¿no?
No, nosotros andaríamos a puñetazos y así no,
tal cual,
no es como se resuelven las venganzas entre gente poderosa, efectivamente.
Tal cual, tal cual.
Ja estima, Joaquín Escalda, l'Europa League, no, aquest no es va repetir, aquest va tocar el Nàpols i serà el Nàpols.
Bueno, sí, és veritat que són, diguem, el rival aparentment dels més difícils, però què vols que et digui? Quan estàs tan malament, a vegades és millor que et toqui un equip gran que no que t'acabi eliminant l'Sporting de Braga, vull dir que...
I així t'espaviles igual, ja, també, no? Igual t'espaviles.
Bueno, sí, bueno, hi ha hagut, Joan, Joaquín, hi ha hagut qui ha dit que l'alineació del dia del Nàpols no serà la d'avui, que tindrà el Fernando ja, Torres, que tindrà casi a Haaland, si no a Cavani, que, bueno, sí, ya estamos vendiendo otra ilusión más, ¿me entiendes? Que ya estamos en enero o en febrero, venga, métele, a ver, venga, cada dos por tres nos venden una ilusión nueva. A mí me parece, en ese sentido, me parece que la trayectoria del Barcelona, tanto desde el punto de vista del presidente, como incluso desde el punto de vista del entrenador, como desde el punto de vista de la comunicación, con perdón, es engañosa, es nefasta, es irreal, es venga a vender ilusiones que no hacen ninguna falta, porque yo creo que el seguidor del Barcelona conoce perfectamente la realidad, no debe ser engañado en ningún momento, y por tanto, bueno, oye, hay que, yo sigo pensando que lo que hay que invertir es la frase legendaria de Pep Guardiola, maravillosa, de abróchense los cinturones que nos vamos a divertir, por abróchense los cinturones que vienen tormentas y vamos a pasarlas, y vamos a pasar las turbulencias como sea, todos juntos y tal. Esa frase aún no se ha pronunciado. Y yo estoy deseando oírla decir de boca de alguien, entre otras razones porque es la más realista de todos.
Joaquín.
Sí, yo a veces pienso que en general, la sociedad, no solo en lo que estamos viendo en Barcelona, que y hablo de gente adulta, no de adolescentes, que vender humo hoy se lleva, es algo que entre en determinados ámbitos tú, la gente parece que queramos que no nos diga la verdad, y bueno, y yo creo que el problema es que, a diferencia de la política, por ejemplo, en el fútbol tienes un partido, uno o dos cada semana, y esa ilusión y ese los Reyes Magos, pronto te das cuenta que con eso no vas a ninguna parte, ¿no?
Clar, quan vens fum, Joaquín, i el fum se'n va, i la gent veu que no hi ha res darrere el fum, s'emprenya més encara.
Clar, ja, efectivament... No, dic que avui hi ha un article estupendo del Santi Noia al Mundo Deportivo on diu tenim jugadors del passat, tenim jugadors del futur, però no tenim jugadors del present.
Sí.
No? I jo crec que això, que és una cosa que es pot dir, que es pot parlar, que es pot debatir, que es pot animar la gent, que es pot il·lusionar la gent, es té de dir. O sigui, és que no sé per què tenim de m'entens el que vull dir-te, d'enganyar a la gent, i com també s'ha escrit amb l'avió de tornada de Múnich, pues el Xavi es veu que li va dir a la porta, dintre de 9 mesos jugarem com el Bayern. Pues, la veritat, em sembla excessiu e innecessari.
Escolta, un dels jugadors de present hauria de ser Frenkie de Jong. Joaquín, si arribés per ell una bona oferta a l'estiu, tu te'l vendries a Frenkie de Jong?
Jo, sí. Sí? Sí, ho sento, perquè començo a veure que els jugadors que no triomfan, diguem, a la segona temporada, ja, o a la tercera, ja comença... És a dir, si és una bona oferta,
Sí, sí, sí.
Si és una bona oferta. Jo crec que sí, ja que, no sé, és un jugador que teníem... semblava d'aquests infal·libles, però... no està donant el nivell, i donada la situació del club, jo això de recuperar, passa el mateix amb Dembélé, això de recuperar jugadors o de dir que seran boníssims quan ja porten molt de temps i no han estat per sota del que esperaves, jo el vendria.
Molt bé. Emilio?
Bueno, yo, si fuera un 9, no. Pero siendo un jugador donde a nosotros nos sobran jóvenes en el centro del campo, sí que me lo vendría. Y me lo vendría con la teoría tuya y de Joaquín, evidentemente, que es una buena oferta, una gran oferta, y me la vendería. Porque yo creo que ahí nosotros tenemos a los mejores jóvenes. Y como tenemos a los mejores jóvenes, si llega una mega oferta o una oferta correcta de este hombre, me lo vendería. Si fuera un 9, a lo mejor podríamos debatir si le dábamos una nueva oportunidad y tal. Pero que no es el caso, con perdón, de Memphis o de Bradway y tal, que también me los vendería. Pero en el caso de John, estoy totalmente de acuerdo con Joaquín. Yo creo que en este sentido, alguien así... Además, claro, ¿qué pasa con De Jong? De Jong pasaba lo mismo que nos ocurría cuando teníamos a Griezmann, ¿no? Que es que nosotros habíamos visto al Griezmann del Atlético de Madrid y nosotros hemos visto al De Jong del Ajax y resulta que no que solo lo hemos visto cuartos de hora al De Jong del Ajax en el Barça, ¿no? Casi tan bien como nos sucedió con Griezmann, que lo vimos también 10 minutos, 20 minutos, un día, un partido, un gol, pero no, pero en ningún momento vimos al Griezmann que fichamos del Atlético de Madrid. Entonces, en este sentido, además, como tenemos a Pedri, como tenemos a Nico, como a tenemos Gaby, a Gaby, como tenemos como
a Pedri,
¿me entiendes? Como tenemos todo esto, yo creo que si llegara una buena oferta, me lo vendería, desde luego. Y parece ser, y todo el mundo tenemos la sensación de que el auténtico dinero puede llegar por De Jong, no va a llegar por Coutinho, no va a llegar por Umtiti, no va a llegar por Bradway, no va a llegar por Memphis, ¿me entiendes? Entonces yo creo que necesitando imperiosamente, como necesitas el dinero, yo creo que me lo venderías.
Senyors, ho deixem aquí. Emilio Pérez de Rozas, articulista del periódico. Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia, gràcies.
Un beso fuerte. Hasta luego. Adiós.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
It's raining men. Ara fem un bon bloc dedicat a la Copa del Rei, que avui tenim partits de segona ronda. A les 9, l'Espanyol juga al camp del Palencia. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori.
La Balastera.
Nova Balastera, sí senyor.
Nova Balastera. És maco el camp, l'he estat veient.
Sí,
és xulo,
sí, sí, sí,
és
sí. Quasi 8.000 localitats, quasi tot venut. Cristo Atlético de Palencia, que és l'equip ara mateix fort de la ciutat, segona federació, i una odissea, l'Espanyol, per arribar fins allà. Sí, costat, va sortir ahir a un quart de 8 des del Prat. Va intentar aterrar a Villanubla, però clar, la boira va fer que l'expedició anés a Barajas, han dormit a Madrid i avui autobús, carretera i manta cap a Palència, sense RDT, sense Diego López, sense Darder, ni Pedrosa, ni Keidibare. Veurem si encerto l'equip amb Joan García a la porteria, Miguelón, Calero, Álvaro, Didac en defensa, Mérida, Morlane, centre del camp, amb Buley, Melendo i Melamed, i a dalt, l'home de la Copa, 3 golets. L'altre dia a Solares, Loren Morón. En fi, no plou, fa fred, habitual, a Palència, però no hi ha cap història. A veure què passa a partir de les 9.
Que ens ho confirmi el Diario, que o està allà o està a punt d'arribar. Javi, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Aún en el tren, queda poquito, pero el día es espléndido. El frío no lo sé, porque como no estoy en la calle, pero el día es espléndido. Hemos pasado por Valladolid hace nada. Allí la niebla es tremenda, sales de una zona y ya entras en el sol, en un día maravilloso el que está haciendo cerca de Palencia, y repito, a punto de llegar al lugar donde a las 9 de la noche nos jugamos el pase a la tercera ronda.
O sea, que nada que ver con el tema de Solares, ¿no? Que allí viento, lluvia y de todo, ¿no? ¿Tuviste?
No, totalmente todo lo contrario. En ese sentido, el campo bueno, hierba natural... En Solares era artificial, lloviendo, y aquí nada. Aquí no va a llover, frío va a hacer mucho. Las previsiones son de 1 o 2 grados por encima de cero, sí, a las 9, 10, 11 de la noche. Pero bueno, mejor así que todo lo que pasó en Solares, claro, a pesar de que pasamos la eliminatoria. Pero bueno, al final ya se vio que el sufrimiento, como siempre, es en nuestro ADN. Y en relación a la alineación de Quique, tengo una duda. Yo creo que Álvaro García no va a jugar de inicio.
Entonces, ¿qué pones? ¿A Sergi Gómez o
Cabrera,
a...?
No, Cabrera. Okay. Cabrera y Calero. Yo creo que Sergi Gómez no va a jugar.
Bueno. Oye, la alineación por eso...
No, la alineación es una alineación
suena
de...
Suena bien, ¿eh?
No, claro. Sí. Está claro que es un equipo para no sufrir y para pasar la eliminatoria bien. Pero bueno, vamos
esto
a ver.
Esto depende siempre, y siempre lo decimos, hay que tomárselo muy en serio. Pues no, si sale relajadito y tal.
Se lo tomó muy en serio. El problema es que al final, con el 0-3, se marcaron el primero, seguía lloviendo, el campo, bueno, que ya era un campo, era una piscina, y te pueden sorprender, está claro. Pero no creo que hoy, aunque el rival es de mayor categoría, está jugando en la misma categoría que juega el filial del Español en otro grupo, y por lo tanto es un equipo de más, digamos, que juega bien, que tiene más calidad, pero el Español tiene que pasar la eliminatoria y a partir de ahí ya veremos qué pasa, pero hoy es un día para demostrar que somos superiores, eso está claro.
Perfecto. ¿A qué hora arrancas, Javi?
A las 8.
A les 8 arrenca Tiempo d'Espanyol.
I el que arrenca és la tenda de l'Espanyol, el carrer Balmes. El dijous, al matí, la inauguració, a la tarda, tots a comprar.
Tu estaràs
allà, no? Balmes Travessera, sí, t'ho explicaré.
Perfecte, ja ens explicaràs com ha anat. Javi, gràcies, suerte, que vaya bien.
Igualmente, buenas tardes.
Adéu, Quique.
Adéu.
Juga l'Espanyol a les 9, repeteixo, al camp del Palencia. I Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Una horeta abans, sí. A les 8 del vespre, el Girona juga al camp del Huesca.
Sí, a l'Alcoraz, el segon partit de la temporada entre els dos, perquè recordem que comparteixen categoria, la Lliga Smartbank. El 16 d'octubre es van enfrontar Montilivi amb triomf del conjunt alt-aragonès, que va ser, doncs sí, un punt d'inflexió per un Girona que després de perdre a casa davant l'Osca ha signat el 20-30, que ara mateix el té a 3 punts de la promoció per pujar. Aquest matí s'ha caigut un jugador de la llista de 19 de la convocatòria de Mitchell per un positiu per Covid. També un integrant de l'staff, però hem de dir que estan bé, que estan aïllats al seu domicili i que l'equip doncs és a punt d'arribar a Osca. Avui veurem una versió B del Girona, òbviament el focus centrat en la Lliga, en el campionat domèstic. Per exemple, avui veurem a Ricard Artero, que és un migcentre de 18 anys de la Bisbal, que té dipositades en ell moltes esperances Mitchell. Anem a sentir el tècnic del Girona, Miguel Ángel Sánchez, parlant del rival d'avui.
Es un club que no va a tirar la competición porque además tiene jugadores que no están participando, jugadores de nivel que necesitan minutos, entonces van a competir al 100%. Pero la idea, supongo, del Huesca es subir a primera división. Pero la mejor manera de ver la mejor versión de mi equipo es enfrentándote a estos rivales.
La llista de 19 per aquest positiu ha quedat en llista de 18. Recordem, no estan Estuani, Juanpe, tampoc Bernardo. A les 8 del vespre, aquest Osca Girona a la segona ronda de la Copa del Rei.
I ara pugem a Andorra, perquè allà es disputa a partir de les 7 a l'Andorra Celta. Tenim a l'Ivan Álvarez. Hola, Ivan, bona tarda.
Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Escolta, de clima, com estem per allà?
Bé, relativament bé. Sí, per ser Andorra, 5 graus aproximadament, ara fa solet, per l'hora del partit s'esperen aquests 5 graus que et comentava, però evidentment l'Estadi Nacional està al costat de Riu Valira i això obligarà a tenir una sensació tèrmica inferior a aquests 5 graus, però gens de neu, no s'espera cap precipitació, no hi ha nevada prevista durant tota la setmana, vull dir que la climatologia no serà excusa pel Celta en cas de no superar l'eliminatòria.
Molt bé, i il·lusió imagino, no? Perquè sempre jugar contra un primera fa il·lusió, Ivan.
Molta, perquè no només per la situació que està assaborint ara l'Andorra, 3 victòries consecutives, 2 fora de casa, el 7-1 contra l'Inense, el fet d'estar dormint ja en posicions de play-off sense segona A, sinó que la il·lusió a Andorra també ve pel fet de que no es pensen ensorrar ni molt més, ni encongir, per molt primera que sigui el Celta. Té la seva filosofia, té la seva proposta i, evidentment, no renunciarà ni trairà aquest ADN l'Andorra. Anirà a buscar el Celta, anirà a trobar-hi la pilota, anirà a atacar i, per tant, doncs et pots imaginar que sí, que la il·lusió és màxima i, en principi, s'espera, no et diré jo, un ple a l'Estadi Nacional, però sí, fregaran el màxim aforament possible.
Molt bé, o sigui que tu creus que l'Andorra pot tenir les seves opcions, no? Perquè és un equip, com dius, de primera federació, però té bon equip l'Andorra, té bons jugadors.
Exacte, és que no és un primera federació o un segona B a l'ús, perquè l'Andorra, ja et dic, per molt que li arribi o que el visiti el Celta, com si li pot visitar el Depor o el Barça B o el rival que sigui, mai trairà la seva filosofia. Ara, també et dic, Joan, que l'estil de futbol de l'Andorra pot afavorir el Celta, perquè, evidentment, si el Celta es troba amb un rival que li va buscar i que no es tanca, doncs el conjunt gallec a la contra i a l'hora d'elaborar també tindria les seves opcions. Però jo crec que veurem un partit atractiu i que l'Andorra, no et diré opcions, que sí que les té, però sí que té molts números de complicar-li la vida al Celta.
Perfecte, a veure com va. Tota la sort del món a l'Andorra. Ivan, en parlem, gràcies.
Molt bé, perfecte, fins ara.
Adeu. I una més de futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Que Alexia Putellas va rebre ahir la Creu de Sant Jordi.
I val la pena escoltar el discurs de la capitana del Barça recollint aquesta Creu de Sant Jordi al Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès, juntament amb altres personalitats de la societat catalana. És la primera dona futbolista que la rep. A més, ampliar la llista de llegendes blaugranes que l'han rebut, com Johan Cruyff o Leo Messi. A més, acabem de saber que la FIFA ha anunciat les 23 nominades al millor 11 de l'any i hi ha l'Alexia Botellas, la Irene Paredes i l'Aitana Bonmatí. Però el que dèiem, Alexia, després de molts premis esportius, demana un premi molt més important.
El veritable triomf arribarà quan aconseguim el 100% que hi hagin la igualtat d'oportunitats per nens i nenes en el món de l'esport i en el món en general. Perquè això succeeixi, i ho demano molt humilment, necessitem al govern de Catalunya i a tota la societat en general que ens acompanyi i lideri aquest canvi amb nosaltres. Tenim la responsabilitat de liderar-ho perquè hem arribat per quedar-nos. Moltes gràcies.
Per quedar-se, diu l'Alexia, fantàstica un cop més en el discurs. Una Alexia que demà juga amb el seu equip, amb el Barça, partit de Champions contra el Queje danès, el Johan a les 9 de la nit, en l'última jornada de la fase de grups, ja intranscendent perquè tenen la classificació per quarts com a líders de grup a la butxaca.
Gràcies, Sílvia. Adéu. 10 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Llevamos semanas comentando que los pedidos de estas fechas pueden llegar con retrasos y algunos expertos nos recomiendan que tiremos de comercio de proximidad. China es productor de muchas cosas. Hay marcas que ya están manejando la idea de fabricar en otro lugar. Pensar que Europa, y en concreto España, tenemos alguna posibilidad de absorber esa producción, ¿es factible o estamos años luz?
No, yo creo que es factible. Lo que pasa es que no está en nuestras agendas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es diferente a lo que no es Navidad. Y porque me reconcilia con algunos sonidos, olores, calores del pasado y porque me permite ver a gente que a lo mejor habitualmente no veo durante todo el año y me invita a pensar en el acontecimiento más trascendental que ha tenido la humanidad, que ha sido el nacimiento de la figura central de la misma, Jesucristo.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Feliz Navidad para todos.
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim moltes coses. D'entrada, sí, partit d'Eurolliga aquesta tarda, Estrella Roja-Barça.
Sí, jornada 15 de la màxima competició continental, la primera de les dues que tenim aquesta setmana. El Barça, 12 victòries, defensa el liderat en solitari, guanyat i bé davant el Real Madrid al Clàssic. Ve d'una càrrega al conjunt blaugrana d'esforç i de quilòmetres. Després de guanyar el Clàssic, viatjar i vèncer a Tenerife, volar directament a Belgrat per després, això és el que haurà de fer demà, viatjar a Atenes. Segueixen de baixa per lesió Calates, Higgins i Abrines. Toca jugar al Pionir, que és un dels inferns europeus. Parla Sarunas Jasikevičius.
Estrella Roja, unos partidos más difíciles fuera de casa por juego físico y tan buena defensa que hacen ellos. Creo que Pionir es uno de los pabellones que más aprieta quizá en el mundo. Habrá que prepararse para partido muy físico, muy duro, saber sufrir en algunos momentos e intentar que ellos no saquen desde nuestras posiciones en ataque, sobre todo.
És un bon partit, 6 victòries per l'Estrella Roja, per mitjana baixa de la classificació. El partit a les 7 de la tarda, insisteixo, al Pionir.
A l'Eurocup juguen avui el Joventut i també l'Andorra.
Sí, tenim doble cita pels nostres a la setena jornada d'aquesta segona competició europea en importància. 9 de la nit a l'Olímpic de Badalona, per aquí comencem. Joventut, Boulogne, Metropolitans de França, la penya, 4 victòries, arriba com a tercera de la Lliga Endesa i amb un triomf, a només un triomf, del liderat de l'Eurocup. Parla el seu tècnic, Carles Duran.
Nosaltres hem de ser més constants amb la nostra feina, hem de recuperar certs hàbits, hem de millorar un altre cop el pal baix, hem de fer, com sempre, moltes coses, moltes traves que ens posen també els rivals, que no ens deixen jugar còmodes, però sobretot hem de tenir un altre cop un ritme més constant, ens ajudarà a guanyar un equip que té un nivell molt alt.
Tots disponibles pel tècnic de Vilassar, excepte el jove Maronca. I a la mateixa hora, 9 de la nit, a la Bombonera d'Andorra, el Morabanc rep el Lietkabelis lituà, 4 victòries també pel conjunt del Principat, que recordo bé de perdre a la pista del Breogán a la Lliga Endesa. Parla el jugador Oriol Paulí.
Són dues competicions diferents. Sí que és veritat que venim de perdre a Lugo, però al final això pues, no ens ha d'afectar. A l'Eurocup estem fent una bona competició, sobretot aquí a casa. Hem de fer-nos forts perquè sabem lo complicat que és sumar victòries fora de casa. Hem de fer la nostra millor versió. Sabem els errors que vam fer a Lugo i sabem que aquí a casa doncs, no ens ho podem permetre i que hem de treure una victòria.
Jelinek i Tyson Pérez són baixa al Morabanc. Moussa Diagne dubte. Recordem, 9 de la nit, setena jornada. Eurocup, Joventut Boulogne, Metropolitan de França, Morabanc, Andorra, Lietkabelis de Lituània.
I acabem, Albert, amb una mala notícia. Es confirma la gravetat de la lesió del jugador del Manresa, Guillem Jou.
Sí, el capità, lesió greu, molt greu, del capi del Manresa. Es perd el que queda de temporada per una lesió al tendó d'Aquiles. És un trencament del tendó d'Aquiles de la cama dreta. Lesió que es va fer a l'última jornada de la Lliga Endesa, el cap de setmana. La victòria del conjunt del Bages davant l'Herbalife Gran Canària. En els propers dies ha de passar pel quiròfan. Hem de dir que Jou, vaja, està de pega amb les lesions. Aquesta el fa perdre's el que resta de temporada. Ja la campanya passada es va perdre un mes de competició.
Albert, gràcies.
A tu, Joan, que vagi bé.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Porque para mí tú eres un error. Porque no voy a extrañar. Porque hoy entendí que yo necesito más.
Ara, amb vol Esports COPE. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajuri? Bona tarda.
Que ha arribat el moment de la veritat, el Mundial Femení. Avui ja tenim cita de quarts de final, partit que es disputa aquí a Granollers a partir de 8:45, Espanya-Alemanya.
Así es, España que se juega el pase a semifinales del Mundial contra Alemania en Granollers. Las guerreras, vigentes subcampeones del mundo, llegan cargadas de moral después de hacer pleno de victorias en los 6 partidos anteriores, aunque en la segunda fase, la llamada main round, tuvieron algún problema para ganar los 3 partidos frente a Japón, Croacia y Brasil. Alemania solo ha perdido un partido contra Dinamarca, que es una de las favoritas, y en un amistoso antes del Mundial cayó contra España por solo un gol. En competición oficial, el balance entre españolas y alemanas es de 4 victorias germanas, 3 españolas y un empate. A pesar de ello, la jugadora catalana de la selección española, Eli Cesáreo, reconoce que la eliminatoria contra las germanas será difícil.
Jo crec que sobretot destacaria una mica la seva defensa i sobretot que tenen molt llenç en l'exterior, amb gent que és molt forta i bueno, un físic molt gran. Llavors nosaltres hem de seguir una mica la nostra dinàmica i sobretot doncs, corregir els errors que hem pogut tenir i demà contra Alemanya doncs, que no els repeteixin i fem un partit.
El partido se juega a las 20:30 en el Olímpico de Granollers, que estará lleno antes a las 5:30, primer partido de cuartos de final Dinamarca-Brasil. En caso de clasificación, España se enfrentará el viernes en semifinales al vencedor del Noruega-Rusia, que se juega mañana junto con el Francia-Suecia.
I tanquem amb el gran Ander Mirambell, que ha guanyat la Copa Amèrica, Juan, i s'apropa als Jocs de Pequín d'aquest hivern.
Sí, el piloto catalán de Skeleton ganó ayer la primera de las 3 pruebas de la Copa Amèrica, que se está disputando en Lake Placid, en Estados Unidos, lo cual le facilita la clasificación para los Juegos de Invierno del año que viene en Pekín. Mirambell está entre los 7 mejores que pelean por una plaza olímpica y de paso le pone en disposición de ganar por tercera vez la Copa América. En declaraciones a Sportscope, el deportista catalán se muestra satisfecho por los resultados en la prueba americana.
És un bon resultat perquè és una bona mossegada de punts de cara a la classificació olímpica i sobretot perquè he quedat davant dels rivals directes. S'ha d'intentar competir igual de bé demà i demà passat i bueno, hi ha opcions també de guanyar el títol de campió de la Copa Amèrica, que seria l'únic pilot a la història en aconseguir 3 títols si surten bé els resultats, així que crec que s'ha d'estar molt content pel dia d'avui.
En unos minutos, segunda prueba en caso de victoria, tendría prácticamente en la mano la clasificación para sus cuartos Juegos Olímpicos de Invierno.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
El superstar.
Sí, ese, que no marxi de rosetes el còmplice perfecte de...
Andrei.
Sí, sí, Andrei el Xavi, digo, Arxavin.
Quin gran jugador era, eh?
Era boníssim, boníssim com a jugador, sí, sí, i boníssim participant de conxorxes i manipulacions. No, és que els companys de Mundo Deportivo rescaten un episodi on Arxavin va ser localitzat sortint d'una casa de senyoretes de dubtosa reputació muntant a cavall. La versió d'ell és que volia fer un passeig a cavall com McLeod, i va llogar a l'animal, però el van trincar sortint d'on sortia. O sigui, que no marxi de rosetes aquest senyor que també ha participat del gran nyap de Nyon.
Tan enfadat, eh?
Ceferín dimisión. Bueno, tan última enfadat. Hora. S'ha reunit el jurat de la gala de les estrelles del futbol català.
Sí?
Millors jugadors, Gerard Moreno i Alexia Putellas. Millors promeses, Nico Melamed i Bruna Vilamala. Millors entrenadors, Pep Guardiola i Javi Rodríguez. Llista de candidats pel Men's FIFA FIFPro han entrat Alves, Alba, De Jong i Busquets. Bueno, hauran vist la temporada de De Jong. I, encara que no sigui última hora, recordo, cerimònia inaugural dels Jocs de París. La desfilada serà amb vaixells a través del riu Sena, 6 quilòmetres.
Sí, això sí que és nou, una novetat total.
A ver cómo se las apaña Germando Barro para colarse.
Adeu, Gil, que vagi bé.
Fins demà.
Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta tarde vamos a estar pendientes de las crecidas, de la crecida del Ebro en Zaragoza, que va a alcanzar su nivel más alto en las próximas horas. Enseguida te ampliamos información. Y también de la crecida del precio de la luz, que sigue imparable. Mañana el megavatio hora va a alcanzar un nuevo máximo. Las previsiones de la crecida han mejorado ligeramente en las últimas horas. Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza.
Los datos de la altura que va a tener y del caudal que va a llegar a nuestra ciudad hoy son inferiores a los datos que nos dieron ayer. Lo más importante es que la gente sea prudente y no se acerque al río.
Bueno, pues eso, prudencia por lo que pueda suceder en el tercer cinturón de Zaragoza. Las riadas...